Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'arribada de la tercera onada del coronavirus posaria el taulí en una situació delicada si es produís ara mateix. Així ho ha destacat el programa al matí el director general de la Corporació Sanitària, Joan Martí. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Martí assenyala que amb un centenar d'ingressats i amb l'augment de pressió a l'UCI dels últims dies, un augment dels casos seria una mala notícia. No obstant, això assegura que estan preparats per afrontar-ho en cas de necessitat.
El que sí que hem fet, evidentment, és preparar-nos al màxim possible. Tenim estructures, les tenim dotades, podem incrementar el nombre de malalts, però també és veritat que per atendre els malalts darrere hi ha professionals. Els professionals també estan, vulguem que no, cansats de 9 mesos d'aguantar molta pressió. Evidentment que donarem la resposta. Esperem, això sí, que el comportament dels ciutadans per part nostra sigui el més, tinguem la màxima cura i ho demanaria.
Martí també ha defensat la seguretat de la vacuna contra el coronavirus i ha assenyalat que suposarà la llum al final del túnel en els pròxims mesos.
La vacuna contra el coronavirus precisament arribarà a Tendis la setmana que ve.
Usuaris i treballadors podran sotmetre's al fàrmac de Pfizer amb l'objectiu d'anar recuperant mica en mica la normalitat dins la institució. Des d'aquesta entitat dedicada a les persones amb discapacitat intel·lectual, han hagut d'invertir aquest any 100.000 euros en material i personal per fer front als efectes de la pandèmia.
En esports, el Sabadell recupera els entrenaments grupals després dels negatius registrats a les proves PCR.
Els arlequinats s'han exercitat al CAR de Sant Cugat per preparar el partit de dilluns a Montilivi contra un Girona que ocupa la 8a posició.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant després d'aquest episodi de vent que va marcar el dia d'ahir i que encara està present avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Molt bona tarda. Avui tenim intervals de núvols abundants de nou al Pirineu i Prepirineu, així com també altres zones de l'extrem nord-est, on durant aquesta tarda podrà descarregar algun xàfec localment acompanyat de tempesta i fins i tot en acompanyat de calamarsa o de neu granulada. Cota de neu al Pirineu al voltant dels 800 metres, amb precipitació feble i intermitent. A la resta, predomini de l'ambient assolellat amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran circulant. Temperatura en general semblant a la d'ahir, amb un ambient fred i, a més, la sensació de fredor es veurà incrementada a causa del vent de component oest que encara continua bufant a bona part del territori amb ratxes fortes. De fet, demà continuarà bufant, girarà mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Aquí s'incrementarà fins i tot la intensitat del vent i continuaran circulant bandes de núvols alts i mitjans més importants al Pirineu Occidental, on precipitarà de manera intermitent. La temperatura demà sense grans canvis. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències. Si hem de trobar en punts complicats, hem d'anar ja directament a Barcelona, on trobem trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt, entre la Vall d'Hebron i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, un nou augment massiu de casos de coronavirus posaria el taulí en una situació molt delicada. Així ho ha apuntat el programa al matí el director general de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, assenyalant l'elevat nombre d'ingressats per Covid-19 que supera ja el centenar. El doctor assegura que en aquesta segona onada no s'ha fet net, ja que els casos s'han anat mantenint des del juliol, sense la treva registrada entre la primera onada i la segona. Per tant, preocupa l'arribada d'una tercera onada en aquestes condicions.
Martí assenyala que amb el nombre d'ingressats actuals l'inici d'una tercera onada seria molt difícil d'assumir, sobretot per l'estat de la plantilla, que acumula 9 mesos d'atenció. Amb tot, el director general del taulí ha fet una crida a la responsabilitat.
Tinguem la màxima cura i ho demanaria per tindre l'activitat social el més ajustada possible en aquests dies, que és normal que es vulguin celebrar, però que el risc hi és, i sí que és veritat que els nous casos o l'increment de casos cauria sobre un llit que ja és alt, perquè per tant parlem d'això, de més de 100 malalts hospitalitzats.
Malgrat tot, Martí considera que la resolució d'aquesta situació està a pocs mesos vista, gràcies a l'inici de les vacunacions. En aquest sentit, entén els dubtes de la ciutadania a l'hora de vacunar-se, ja que el fàrmac s'ha comercialitzat en un temps rècord. No obstant això, en defensa la seguretat.
Podem comptar que hi ha una seguretat molt alta i que, evidentment, val la pena vacunar-se perquè és una manera de sortir-nos-en, és la manera de sortir-nos-en d'aquest bucle amb el qual estem posats.
Mentrestant, el Taulí té en marxa diversos estudis per conèixer més sobre el coronavirus. Un dels últims en posar-se en marxa és conjunt amb Can Rutip i busca trobar tractaments més efectius contra la malaltia.
Més enllà del coronavirus, Martí ha apuntat que el servei d'oncologia pediàtrica no tornarà al Taulí, o almenys no està en les previsions. Pràcticament 2 anys després del trasllat a la Vall d'Hebron, els professionals del Taulí estan en converses amb el centre barceloní per aconseguir una col·laboració. L'objectiu és atendre els pacients vallesans a l'Hospital de Sabadell sempre que sigui possible.
Martí assegura que en els últims mesos s'ha avançat molt en aquesta línia i ja s'ha acordat com actuar per millorar l'atenció d'aquests infants.
Treballant lògicament amb els professionals nostres, amb els del Vall d'Hebron. De fet, tenim un professional nostre que participa en les sessions oncològiques de tumors del Vall d'Hebron, pacten quan el nen ha d'estar atès en el Vall d'Hebron, quan ha d'estar atès amb nosaltres. En definitiva, un treball això, col·laboratiu i en xarxa.
Les declaracions de Martí arriben mig any després que el Parlament aprovés resolucions a favor del retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí. No obstant això, el director general de la Corporació Sanitària recorda que la decisió estava fonamentada pel baix nombre de casos de càncer en infants que es tractaven a l'Hospital de Sabadell.
Hi ha una qüestió que és rellevant, que no és menor, no? Que és el nombre de casos que teníem, que eren molt escassos. Estàvem últimament atenent entre 10 i 12 casos anuals de càncer pediàtric. Jo crec que amb el temps això anirà evolucionant de manera adequada. Ja dic, el treball en xarxa és el com farem que els nens que pateixin aquesta malaltia estiguin el millor atesos possibles.
Tot i la perspectiva de no recuperar l'oncologia pediàtrica, el Taulí es va fent fort en altres serveis. Per exemple, el centre sabadellenc que ha aconseguit l'acreditació com a centre de referència de cures paliatives pediàtriques, de manera que comptarà amb més recursos per atendre més infants que necessiten aquesta atenció.
Els usuaris i treballadors de la Fundació Atendis començaran a rebre la vacuna del coronavirus la pròxima setmana, segons ha explicat el president de l'entitat, Josep Suárez, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Ja la setmana que ve segurament començarem ja a tenir vacunes, vull dir, sembla que això és bastant imminent perquè ja s'han demanat des de salut el llistat de consentiment de les famílies, això ja està enviat, i per tant diguem-ne, pues, de famílies perquè fas usuaris i els treballadors perquè fas amb els mateixos. Llavors, a partir d'aquí ja vindran, diguem, les vacunes i per tant siguem optimistes i pensem que avancem cap a un futur pues, millor que l'actual.
D'aquesta manera començaran a recuperar la normalitat després d'un any en què la Fundació ha hagut de suportar despeses extraordinàries per fer front a la pandèmia.
En el cas d'aquesta entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, calculen que han hagut de gastar uns 100.000 euros en material i personal per gestionar la pandèmia. Uns diners que ara podran recuperar en part gràcies a la panera solidària que han sortejat aquest Nadal. Han venut gairebé 7.000 participacions, una xifra que els permetrà recuperar entre 15.000 i 17.000 euros, que destinaran a millorar les instal·lacions dels seus centres a la ciutat. Aquest matí, el guanyador de la panera l'ha recollit a la botiga Xaviot, on ha estat exposada els últims mesos. L'afortunat és l'Àlvaro Boix, que va comprar una butlleta a la botiga 7 i 7 Home, que regenta la seva tieta.
El que em fa més il·lusió, realment, pues, la tele, però també els tests, perquè m'encanten els tests, els aceites i tot això. Sí, al final, les coses més peques són les que em fan més il·lusió a mi, perquè tot l'altre ho tindré que repartir.
Entre els premis també hi havia un patinet elèctric, una bicicleta, un robot aspirador, una tauleta intel·ligent i lots de productes de més d'un centenar de comerços i entitats de la ciutat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
El projecte EVA de l'entitat Ningú Sense Sostre ha aconseguit una casa per cadascuna de les 3 famílies monoparentals que acompanyen. Després d'un any molt dur per totes elles, finalment la situació s'ha desencallat de forma favorable per a aquestes mares i els seus fills. Els 3 pisos aconseguits van ser cedits per sorteig per la Fundació Habitat 3 i quan ja els tenien, en van rebre un altre per part de Vimusa, l'empresa pública d'habitatge de Sabadell.
D'aquesta manera, les 3 famílies monoparentals podran tenir una casa per elles i fins i tot se'n podrà beneficiar algun altre usuari usuari de ningú sense sostre, principalment homes que viuen al carrer. Després de passar la primera onada de la pandèmia compartint un habitatge, les tres famílies han aconseguit un pis per cadascuna d'elles, a Sabadell, Terrassa i Manresa. La responsable de l'associació, Rosalia Morera, ho ha explicat al programa Al Matí.
Nosaltres ens hem presentat en diversos sortejos des de l'any passat. No teníem sort, però aquest any suposo que bueno, hem estat beneïts per algú, però hem trobat doncs, que de tres sortejos, tres pisos. Bueno, superfeliços, nosaltres vam dir, pues mira que bé, un pis per cada família, i llavors és el que estem fent. I ens modifiquem el projecte EVA, diguéssim, que en lloc de tenir-ho a la casa d'acollida, pues estarà radicat a un pis per família.
I fa una setmana, una de les famílies ha aconseguit un pis de Vimusa, de manera que n'hi haurà un pis lliure per altres usuaris de ningú sense sostre. És el primer cop que l'entitat aconsegueix un pis cedit per l'empresa municipal d'habitatge. Actualment, acompanyen una trentena de persones en situació de sensellarisme amb els 8 pisos que gestionen.
L'Acadèmia Catòlica cancel·larà amb tota probabilitat l'edició de la Romeria Sabadell-Montserrat del 2021 per la pandèmia. És un dels actes més nostrats que l'entitat organitza cada any i que mobilitza al voltant de 300 persones que fan el recorregut a peu. Així ho ha anunciat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el president de l'Acadèmia, Ramon Graells.
Vull dir, 200 o 300 persones caminant a l'aire lliure, sí, d'acord, una mica resolt i les mesures de seguretat o mantenint més distància, no abraçant-nos i tot això, però allò, aleshores, dormir a Montserrat 300 persones en un albert, estarem junts dormint en allà, jo ara la Junta ens estem plantejant si la fem. Segurament, jo ja anuncio ara per les zones de la ràdio que no es podrà fer.
Graells ha passat pel programa de Ràdio Sabadell amb motiu del 150è aniversari de l'entitat.
Un aniversari que ara és marcat pel coronavirus. Tot i això, segons Graells, l'entitat té una salut de ferro i manté un munt d'activitats a la seu del carrer Sant Joan. Precisament, conservar-les enmig del context pandèmic s'ha convertit en el principal repte de cara al futur més pròxim.
D'activitats s'hi fan molt diverses, saps el que vull dir? Llavors, mantenir tot això és un repte molt important per nosaltres. Promoure la cultura i promoure l'activitat social, que és el que fem. En realitat és el que fem.
Actualment l'Acadèmia Catòlica aglutina prop d'una trentena d'entitats socials i culturals i conserva des dels seus orígens la seu del carrer Sant Joan. Era la casa del doctor Fèlix Sardà i Salvany, que va propiciar que un grup de joves amb inquietuds diverses donessin forma a la joventut cristiana catòlica el dia de Sant Esteve de l'any 1870. Va ser l'embrió del que a dia d'avui és l'Acadèmia Catòlica, una entitat que ha funcionat gairebé de forma ininterrompuda durant els seus 150 anys d'història. Només va parar per la seva activitat durant uns anys després de la Guerra Civil Espanyola.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'exregidor d'Unitat pel Canvi, Edu Navarro, serà la llista d'En Comú Podem que es presenta als comicis del Parlament de Catalunya i anirà a la posició 23 per Barcelona. El coordinador de Sabadell en Comú ara fa un any és jurista i va ser el titular de la regidoria de Promoció Econòmica i Recursos Humans al Consistori Sabadellenc durant el quadripartit. Navarro està molt implicat en el moviment republicà i també per la memòria democràtica.
A la llista hi ha altres candidats del Vallès Occidental, com ara el terrassenc Miquel Ferrés, la montcadenca Tina Recio, el cerdanyolenc Isaac Martínez, la perpetuenca Tamar Zamora o la santcugatenca Aina Balada. Després que el Consell Nacional de Catalunya en Comú i el Consell Ciutadà Autonòmic de Podem Catalunya han arribat a un acord sobre les llistes per reeditar la coalició i anar junts a les eleccions del 14 de febrer, la formació estarà liderada per Jèssica Albiach, número 1 per la demarcació de Barcelona. Anirà acompanyada per Rosa Lluc a Girona, Jaume Moll a Lleida i Jordi Jordan per Tarragona. També hi seran Joan Carles Gallego, economista i exsecretari general de Comissions Obreres de Catalunya i l'activista feminista i antiracista Jessica González. La llista està formada per un 25% de menors de 30 anys.
Més notícies del dia en format més breu. Aigües de Sabadell i l'Ajuntament destinen 175.000 euros per assumir les factures d'aigua de famílies vulnerables.
El Consistori i Caixa tenen un conveni que s'emmarca en l'aplicació de la llei 24/2015, orientada a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. El regidor d'Habitatge i Serveis Socials, Eloi Cortés, ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta mesura.
L'objectiu és poder fer front, en aquest cas, doncs, a la pobresa energètica i, per tant, garantir que cap persona que, no, a la qual li faltin recursos, veurà el seu subministre d'aigua aturat. en aquest cas, no? Perquè estem parlant de la companyia d'aigües.
La previsió és mantenir aquest acord i poder aconseguir-ne semblants amb altres serveis bàsics, com són la llum o el gas. De moment, però, les converses no han prosperat.
La plaça Doctor Robert acull l'obra Un pas de pardal, un recorregut per diferents visions de Nadal.
La producció consisteix en un seguit de bombolles on dins trobem un tipus de celebració o màgia. L'obra s'ha hagut d'adaptar per complir amb totes les restriccions vigents, però manté l'esperit nadalenc. El responsable de la companyia, Toti Turonell, ha explicat al programa El Cafè que és una activitat per totes les edats.
Pot venir tot tipus de públic. No és un espectacle pensat per nens, ni és un espectacle pensat per adults. És un espectacle pensat de manera global. És un espectacle familiar. És una instal·lació plàstica. Val? Són instal·lacions plàstiques que fan referència a diferents històries. Mentre fas la cua, hi ha uns contes, hi ha unes històries que es poden llegir, val? Perquè després, quan entris, vegis i sàpigues identificar cada bombolla quin conte és.
El recorregut té una durada d'uns 15 minuts i per accedir-hi no cal cita prèvia.
Anna Muro publica La fada Ginesta, un conte il·lustrat basat en les llegendes sobre el Parc Natural de Sant Llorenç.
El llibre tracta sobre la cura del medi ambient i de com es pot ajudar algú que cau en la depressió a través d'una teràpia natural. La sabadellenca Anna Muro ha explicat que ben aviat podrien publicar-se més llibres relacionats.
Hi ha molts mites i moltes llegendes, però estan deslligats. Aleshores, amb alguns escriptors d'aquí Sabadell, que no us diré el nom perquè ho estem tot just parlant, la idea és fer una sèrie de llibres, o fins i tot contes o microrelats, en els que crearem entre tots, a partir dels personatges bàsics de que apareixen a la fada Ginesta, que hi ha la fada Romaní, la fada Cirereta, també hi ha els grans mags de la Mola, el cirurgià, el mag dels arbres... I a partir d'aquest nucli de personatges es vol crear aquest món fantàstic basat en les llegendes de la Mola.
El projecte és autofinançat i part de la recaptació es destinarà a l'Associació en Defensa de la Natura, la DENC. El llibre està disponible a Artgraf, a la Llar del Llibre o al web lafadaginesta.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat avui el tancament de bars i restaurants durant tot el dia, excepte amb dues franges al matí i al migdia.
El Tribunal ha desestimat així la suspensió cautelar que havia demanat la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, la FECASARM, del decret aprovat per la Generalitat pocs dies abans de les festes de Nadal. La FECASARM considera arbitrària i injustificada la prohibició de servir sopars als locals i per això en demanava la suspensió.
El govern fixa el 15 i el 29 de gener com a dates claus per decidir si es mantenen les eleccions previstes per al 14 de febrer.
Així ho estableix un dels 5 protocols que ha aprovat avui el Procicat. El document també diu que, en cas de canvis de gran importància o d'ajornament, es buscarà el màxim consens dins la taula de partits i que no es prendrà cap decisió automàticament.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu de coalició ha complert el 23,4% dels compromisos adquirits des de la investidura.
Sánchez ha xifrat en 1.238 els compromisos adquirits en menys de 12 mesos i ha previst que se n'hagi complert el 32,6% abans de finals de juny del 2021.
A tot això, Sánchez avui ha deixat una escletxa oberta als indults dels líders del procés independentista sense aclarir si es pronunciarà a favor o no. El president espanyol ha afirmat que la seva opinió i la del conjunt del govern l'emetrà quan la petició arribi al Consell de Ministres, però ha afegit que l'executiu del PSOE i d'Unides Podem aposta per la reconciliació i el retrobament amb Catalunya, dit textualment. Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó, l'exlíder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, per abusar sexualment de persones amb discapacitat.
El tribunal ha avalat la versió de les víctimes que van detallar que l'acusat els donava petites quantitats de diners, entre 5 i 10 euros, a canvi de tocaments i abusos, així com per enviar-li missatges de caire sexual. Ortiz Cambray també haurà d'indemnitzar dues de les víctimes amb 15.000 i 5.000 euros.
El govern espanyol prorrogarà un any més l'anomenada clàusula de salvaguàrdia de la jubilació. La mesura beneficia aquelles persones que van veure extingida la seva relació laboral abans de l'1 d'abril del 2013 i no van ser incloses en algun règim de la Seguretat Social posteriorment. Tindrà efecte des de l'1 de gener del 2021. Des de Comissions Obreres i des d'UGT han destacat que l'executiu espanyol ho ha prorrogat perquè ho havien demanat ells i han insistit a reclamar una solució definitiva. 4 de cada 10 autònoms catalans tancarien el negoci de forma definitiva si s'aprovessin noves restriccions.
Segons un informe de Pimec, només un 15% dels empleats per compte propi podria aguantar una tercera onada sense problemes, mentre que la resta reconeix que tindria grans dificultats per seguir treballant. Els sectors més afectats continuen sent l'hostaleria i la restauració, tot i que altres com la construcció comencen a tenir més problemes.
I un últim apunt, Brussel·les compra 100 milions de dosis addicionals de la vacuna anticoronavirus de Pfizer. D'aquesta manera, la Unió Europea comptarà amb 300 milions de vacunes en total. El 6 de gener està previst que l'EMA decideixi si accepta la segona vacuna que s'està analitzant, la de Moderna, que ja ha estat acceptada, per exemple, per les autoritats dels Estats Units. Altres vacunes, com la d'Oxford, podrien trigar unes setmanes més a complir tots els tràmits. És moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell ha tornat avui als entrenaments grupals. Ahir, en el primer dia, després d'unes curtes vacances, l'equip es va haver d'exercitar en grups reduïts de 12 i treballar de forma individual, esperant que tots els resultats de la PCR donessin negatiu. Una notícia que es va confirmar ahir la nit.
Per tant, Karen, l'equip d'Antonio Hidalgo continua amb la seva planificació física per agafar ràpid el top. Demà mateix hi haurà doble sessió per preparar el compromís de dilluns a Montilivi. Ben diferent el panorama, en canvi, el d'altres equips de la categoria. Ahir ja es va donar a conèixer que l'Oviedo i l'Sporting patien brots i a Gijón ja han confirmat 10 casos, 5 en jugadors del primer equip, 4 del filial i un treballador. L'equip de David Gallego havia de jugar també dilluns contra el Lugo i veurem si finalment es pot disputar el partit o no.
Poques novetats pel que fa als moviments, als despatxos, al mercat de fitxatges, recordem, s'obre dilluns, coincidint amb la tornada a la competició del Centre d'Esports.
Com dèiem, el duel contra el Girona tindrà lloc a Montilivi, un equip, el gironí, que ve de jugar el play-off d'ascens, però que enguany no ha acabat de trobar la forma. De fet, viu en aquests moments fora de les places de privilegi, ocupant la 8a posició. L'excapità Larquinat i també exjugador del Girona, Miguel González, explica que el conjunt de Francisco ha trigat en refer-se del cop dur que va significar caure al play-off.
No hi ha temps, amb la qual cosa t'has de refer ràpid i a veure ara si aconsegueix mica en mica doncs acabar bé ara aquests partits que venen, tot i que se'ns troba amb un Sabadell amb una gana brutal, que li va, el Sabadell sí que li va els tres punts li va per poder sortir d'ahir. Ells, el Girona, doncs, que ara han agafat una ratxa diferent, ara tenen, estan ahir
de play-off i bueno, i no els hi posarà gens fàcil al cavall, està clar.
Un Miguel que després de retirar-se va entrar a formar part de l'estaf tècnic del futbol base del Girona, però l'experiència seria més aviat curta. Actualment s'ocupa de tasques de scouting amb el Cádiz, un altre dels seus ex-equips en la seva etapa de jugador.
El juvenil del Sabadell ja descansa després de tancar la primera volta de la Divisió d'Honor diumenge passat, amb victòria al Camp de l'Ebro, però avui ens centrem en un dels seus jugadors. Un dels molts fitxatges que ha realitzat el club per afrontar la temporada és el d'Albert Ramis Luque, nebot del Vallès Albert Luque.
Exfutbolista del Mallorca i del Deportivo, entre d'altres. Ara veu com un familiar ben proper busca seguir les seves passes. De fet, Ramis Luque també va passar per la Corunya, igual que el seu oncle. En el seu últim any de juvenil, ha decidit apostar pel Sabadell, i tot amb un objectiu.
Jugar a primera divisió i aconseguir lo màxim. Jo, sent la meitat que va ser el meu tiet, ja estic més que conformat, però sempre lluitaré pel meu somni, que és arribar a primera i jugar molts partits, i fins que no ho aconsegueixi o ho intentaré fins que no pugui més.
Ramis Luque ha estat titular amb el juvenil en 7 de les 9 jornades i ha anat convocat amb el primer equip en un parell d'ocasions. Ara espera poder debutar sota les ordres d'Antonio Hidalgo abans que es tanqui la temporada i la seva etapa al futbol base. Luque, oncle, està convençut que el seu nebot està anant pel camí correcte.
Això de futbol pot ser molt bo, però també hi ha una part important, que és la sort. És davanter, els davanters viuen del gol i són els moments claus. I segons el nivell que ell doni, doncs així el futur dirà on ha d'estar. Que és molt difícil arribar, sí, però jo, que l'he vist jugar molt, té qualitats per arribar, però bueno, també hi ha molta gent per arribar. Llavors, doncs, ja es veurà, segons vagi fent, el Sabadell si segueix apostant per ell.
El reportatge complet dels Luque el podeu recuperar al programa Hotel Suís d'avui a les xarxes socials i al nostre portal web.
I seguim parlant de futbol formatiu, en aquest cas del mercantil, i de la sortida d'un dels seus jugadors del juvenil A. Eric Jiménez deixarà Arona Marinals per viure el seu particular somni americà. El seu nou destí serà Iowa.
El terrassenc ja s'ha acomiadat dels que eren fins ara els seus companys. Ha rebut una beca esportiva i marxaran els pròxims dies als Estats Units, si les restriccions per la pandèmia ho permeten, per estudiar administració i direcció d'empreses. Així afronta l'Eric els dies previs abans de fer un gran salt a la seva carrera.
Ahora más ganas que nervios, aunque también lo pasé un poco mal por el tema de poder dejar aquí a la familia, a los amigos y todo, pero quiero cumplir mi sueño y creo que tengo más oportunidad de cumplir mi sueño allí que aquí en casa.
L'Eric ha estat un dels homes importants en el que portem de temporada a Lliga Nacional. Amb 3 dianes, és el màxim golejador dels mercantilistes. Ha participat en cadascuna de les 8 jornades disputades i en 6 d'elles de titular. Si no hi ha cap contratemps, a partir d'ara el tècnic Juanjo Beltrán haurà de buscar-li un recanvi.
Les seleccions de waterpolo estan concentrades aquests dies preparant els Jocs Olímpics de Tòquio de l'any que ve. L'equip femení, de fet, juga des de les 7 contra Grècia en el marc de l'estada que estan fent a Màlaga.
4 de les convocades són de l'Estrelpunt Natació Sabadell: Laura Ester, Maika García, Judit Forca i Irene González. Recordem que l'equip de Miki Oka ja té el bitllet garantit pels Jocs. El masculí, de la seva banda, està concentrat a Tenerife. David Martín no ha convocat a cap jugador de l'Atlètic Barceloneta després dels casos de coronavirus que es va donar tornant de la Champions. Això ha propiciat que el 50% de la seva llista siguin jugadors de l'Estrelpool, fins a 7. A banda de l'Orrio, hi són Òscar Asensio, Lluc Bertran, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i els germans Fran i Roberto Valera. El seleccionador veu en el Sabadell bona part del futur del combinat estatal.
Crec que el Sabadell és un equip amb molt bona cara, no?, de cara al futur. Evidentment, nosaltres volem que els jugadors de selecció no siguin només 13, sinó que siguin 18-20 jugadors, i el Sabadell està treballant molt bé, tenim jugadors amb molt de talent, molt joves, però evidentment necessiten experiència, i aquests partits de competició europea és el millor que els pot passar.
Com en el cas del femení, el Mundial també va donar-li a la selecció masculina la plaça per Tòquio. Les dues concentracions celebraran fins demà, dia 30 de desembre.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 29 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el De Moment Ni 5 i a les 8 l'Espia de Mahler, que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.